al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 26 de juny, el dia en què, per desgràcia, hem de dir adeu a la Fàdua. Tenia 29 anys i ha mort a mans de la seva parella. Un nou crim, novament parlem de violència de gènere, però la veritat és que no és un cas més, ni una xifra més. És la història d'una dona que ha acabat de manera tràgica, un crim fastigós, simplement perquè ell volia tornar a aquella relació i ella va dir que no. És aquell, la maté perquè era mia, la vaig matar perquè era meva, encara està vigent avui en dia i hi ha dies en què sembla que no hem avançat gaire en la societat. Per tant, avui només podem lamentar-ho, donar el condol a la família i als amics de la Fàdua i recordar que no és no i que cal denunciar qualsevol amenaça o qualsevol intent d'agressió, per minsa que sigui. 061 o 900 900 120, telèfons d'ajuda i denúncia que no deixen rastre. Bé, com cada dia, hi hem de posar una mica de música a tot plegat i tal dia com avui, 26 de juny, Elvis Presley feia el seu darrer concert abans de morir. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, parlarem també d'emprenedoria, però avui no d'un negoci en concret, sinó d'una escola d'emprenedors. Farem també el cafè dels dilluns, avui amb el president del Port de Tarragona, el Josep Andreu, a partir de la una, espai immobiliari, amb el Diego Reyes i precisament dues dones emprenedores en matèria immobiliària. També anirem avui de caves, en aquest cas al programa, amb els caves de Carles Andreu. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, els acompanyem. Acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin. Ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu, ho fem amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Pol Corredor. Ira, bon dia.
Comencem la setmana avui dilluns a Tarragona amb cel ennuvolat. De fet, no descartem la presència de xàfecs i tempestes a l'interior de Tarragona fins al migdia, que serà quan parlem d'aquest canvi de temps. De fet, ja a la tarda esperem que s'obrin clarianes i el cel estigui poc ennuvolat al sud i sense pràcticament núvols a la resta del territori. Avui baixen les temperatures localment a l'interior i pugen a la resta del territori, especialment al litoral, arribant als 32 graus a la capital i Gandesa, als 33 a Reus i al Vendrell i als 34 a Tortosa. I el vent bufa fluix, variable tant dins, sud i sud-est, amb intervals de moderat, especialment al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, circulació amb congestió a la C14, a Montblanc, en direcció Tarragona, s'està donant pas alternatiu, per tant, circulació amb congestió en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. Són les 12 i 23. El detingut per matar la seva parella a Salou aquest dissabte passarà demà a disposició judicial. La víctima tenia 29 anys i va morir per les ganivetades de la seva parella. Ell mateix es va presentar a la comissaria dels Mossos diumenge, a primera hora del matí, confessant que havia matat la noia. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no hi havia denúncies prèvies en aquesta parella. És la quarta víctima de violència masclista en els darrers dies. Ruth Guerrero.
La dona apareixia morta ganivetades a l'interior d'un cotxe a la T325. Al vial del Cabet, que uneix Salou i Cambrils. Segons la policia catalana, el presumpte homicida, un veí de Vilaseca de 43 anys i nacionalitat marroquina, es va presentar a les dependències de la comissaria de Salou per informar que havia matat la seva parella després d'una baralla i que havia deixat el cos dins d'un turisme. El cadàver es trobava al seient del conductor i presentava diverses ferides d'arma blanca. La víctima es deia Fàdua i treballava en una coneguda geladeria de la Pineda. No hi havia denúncies prèvies entre la parella i, segons sembla, haurien trencat fa dos anys i ell volia reprendre la relació. L'home està detingut i passarà demà a disposició judicial. De fet, l'Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania el servei especialitzat 900-900-120 per a l'atenció de les dones que travessen situacions de violència masclista. És un servei totalment confidencial i permanent les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. L'altre telèfon d'ajuda és el 061, també totalment confidencial, i recordem-ho, no deixa cap rastre a les factures del telèfon.
I dos accidents greus amb banyistes aquest cap de setmana a les costes tarragonines. Un home de 31 anys ha mort després de quedar en estat crític a l'estar a punt d'ofegar-se a Vilafortuny, i hi ha un jove de 14 anys també greu després d'un incident a Mont-roig.
La víctima mortal és un home de 31 anys, de nacionalitat russa, que va estar a punt d'ofegar-se a la platja de Cap de Sant Pere, a Vilafortuny. Va ser traslladat a la UCI del Joan 23, però no s'ha pogut salvar-li la vida. Per altra banda, un noi de 14 anys es troba crític després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja de la Pinarotja, a Mont-roig del Camp. Onejava la bandera verda, però el noi va estar a punt d'ofegar-se. Uns banyistes el van treure de l'aigua i ja a la sorra, un metge que hi havia a la zona i un socorrista li van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
Més coses, l'Ajuntament de Querol, a l'Alt Camp, vol que revisin els protocols per evitar que es torni a fer una festa il·legal a la zona com la d'aquest cap de setmana. L'esdeveniment ha ajuntat més de 300 cotxes, més de mig miler de persones, segons els càlculs del consistori, a una zona boscosa amb un alt risc d'incendi. No descarten tancar camins per evitar l'accés en pròximes ocasions.
L'alcalde Jordi Pijuan ha reclamat que els Mossos o els agents rurals disposin d'eines per actuar des del principi i no quan la festa ja està muntada. Amb tot, reconeix que és molt difícil desallotjar-los i que per fer-ho en presència policial podria acabar convertint-se en un problema d'ordre públic important.
Un generador mig al bosc, amb 500 persones fumant. En qualsevol moment pot haver-hi un descuit i haver-hi foc. Un cop establerts és molt difícil, perquè pot ser un problema d'ordre públic bastant gran, perquè aquesta gent doncs ja porten moltes hores allà, doncs amb alguns han begut, drogues, etc. I el que s'ha d'actuar és al principi perquè això no passi. Doncs canviant normativa, reforçant les patrulles quan se sap que això pot passar.
Els participants de la festa rave il·legal començaven a marxar aquest diumenge després de dues nits de festa en què s'han consumit drogues i alcohol. Des de l'Ajuntament asseguren que molts marxen per camins secundaris per evitar els controls dels Mossos d'Esquadra, que miren d'identificar els organitzadors de la festa en camins principals.
Hi ha dos detinguts per agredir tres agents dels Mossos durant les barraques de Reus, que han acabat amb un futur poc clar.
Van ser arrestats per atemptat contra l'autoritat després que un d'ells tirés petards contra el dispositiu policial. Va ser al voltant de les 3 de la matinada. Els agents van demanar-li que parés i quan li van demanar la identificació es va posar violent i va agredir-los. Tres agents van resultar ferits a caràcter lleu. Aquesta edició de les barraques ha tancat amb poca afluència de públic respecte a anys anteriors i amb molts interrogants de cara a futures celebracions. Tant l'Ajuntament com la coordinadora estan estudiant com encarar l'edició de l'any vinent.
I la xifra del matí són les 774 persones que aquest diumenge han celebrat els 10 anys del Gaudí Centre de Reus.
El Gaudí Centre celebra el 165è aniversari del naixement de l'arquitecte amb diverses visites teatralitzades sobre la seva vida. En 10 anys, uns 655.000 visitants han passat pel centre, que ha generat uns ingressos de gairebé 2.600.000 euros. Dins del marc d'aquests actes de celebració, el Gaudí Centre torna a acollir durant un any la maqueta de la Basílica de la Sagrada Família, acabada cedida de manera gratuïta i temporal per la Junta Constructora del Temple. La regidora de Cultura de Reus és Montserrat Caelles.
I Gaudí, com tots sabem, és un nom molt important per a la nostra ciutat. És una marca de ciutat també. Amb aquestes jornades volem apropar encara més, si més no, el Gaudí Centre a la ciutadania i a les persones que ens visiten, perquè a més ens coincideix amb la festa gran, amb la festa major.
Dotze i 29, bruixes, bruixots, gats negres, màgia i tarot han omplert els carrers d'Altafulla aquest cap de setmana en la 17a edició de la Nit de les Bruixes. L'esdeveniment ha tret un públic fidel que ronda els 10.000 visitants.
L'esdeveniment recrea un ambient místic i programa activitats per adults i nens, des de contes explicats per bruixes fins a xerrades o consultes de tarot i astrologia. Com a novetat, aquest any la fira ha comptat amb un espai reservat per a tarotistes vinguts d'arreu del país que s'han ajuntat en una plaça on la presència d'un d'un druida. El coordinador és Diego Aspano.
Que explicarle a la gente en general, a los chicos, lo de la mujer sabia, la mujer bondadosa, la que ayudaba a nacer a los chicos, las que curaba a los enfermos, que después por circunstancias distintas había que echarle la culpa de plagas a algo, o porque no había dinero y había que echar la culpa en la época medieval y las quemaban, ¿vale? Pero la idea es que la gente entienda que las brujas eran buenas.
Per Altafulla, la nit de bruixa representa el tret de sortida, la temporada turística, i de fet el consistori apunta que la fira representa un important impacte econòmic per comerços i restauració.
Arribem al punt de 12:45. Els informem també avui que el servei Bus Platja de Tarragona ha començat amb aquest dilluns amb una ampliació del recorregut per la línia L16.
Aquest servei és un reforç de les línies que ja van a platges com la L8 fins a Platja de la Rabassada, l'L11 fins la Platja Llarga i l'L12 que arriba fins la Platja de la Mora. Enguany, la L16 amplia el recorregut que serà des de Pont i Gol en lloc de Francesc Macià i arribarà fins les platges de la Rabassada, Sabinosa i Llarga. També s'allarga la L22 per apropar els usuaris de la platja del Miracle. La L16 de reforç a platges va registrar l'any passat un increment de quasi 40.000 viatgers respecte a la campanya de platges del 2015.
Doncs 12:31, Ruth, tenim també notícies d'esports, tot i que la temporada oficialment hagi acabat.
Sí, sí, continuem. Ja sabem amb quins equips jugaran el Nàstic i el Reus la propera temporada. Aquest cap de setmana s'ha tancat la llista per segona A, per ser amb 22 equips. El Barça B i l'Albacete tornen a la categoria de plata, mentre que marxen Mirandés, Elx, Mallorca i Múrcia, que baixen, i els que pugen a primera, Llevant, Girona i Getafe. Això sí, haurem d'esperar el sorteig del calendari.
Repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular és per la tragèdia. Mata la seva exdona Salou i s'entrega als Mossos i la imatge ens la deixa al foc amb 2.000 evacuats a Andalusia.
Anem al Reus Digital.
Obrem un reportatge sobre el club Agility Neo Reus i es fa ressò de que un home s'entrega als Mossos a Salou després de confessar que va matar la seva parella.
Què ens expliquen al del Camp.cat?
També destaca que l'home que va matar la seva exparella a Salou passarà a disposició judicial aquest dimarts i inclou una galeria amb les imatges de les barraques de Reus 2017.
I finalment Avui Diari Més.
Sí, la portada d'avui té també que un home confessa haver matat la seva parella a Salou i posa l'ull a la Sofia, la turista prematura, visita el Joan 23.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:32. Ens aturem només un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses.
Tarragona.
Estàs informat.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stoneham Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stonehammusicfestival.com. Stoneham Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes juegos de sábanas de 90 o 105 centímetros por solo 11,99 euros.
Y de 135 o 150 centímetros por solo 17,99 euros.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Vinga, Vinga, 12 i 34 minuts, seguim en directe a Herrera en Cope a Tarragona. Ja saben que els dilluns a aquesta hora sempre aixequem persiana per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques, però avui no volem parlar d'un negoci en concret, sinó d'una iniciativa que els pot ajudar si estan pensant en tirar endavant un projecte o ja hi estan posats. Es tracta d'una escola de formació per emprenedors i en parlem avui amb en Marc Arza, ell és regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Reus i conseller delegat de RDSA. Regidor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Com sorgeix aquesta idea d'una escola d'emprenedoria?
La veritat és que a RDSA, el Centre d'Acompanyament dels Emprenedors de Reus, fa anys que anem cuidant la formació dels emprenedors. De fet, si em permeteu que comencem posant-nos una medalla, a l'últim rànquing de Funcas de la Fundació Caixa d'Estalvi, RDS era l'11è millor viver d'empresa d'Espanya i el primer en la considerada, diguem, categoria de serveis mitjans. Per tant, fa 25 anys que anem polint aquest sistema d'acompanyament. I una de les coses que ens vam adonar és que feien moltes pastilles de formació per a emprenedors al cap de l'any, però que les feien d'una forma més o menys, diguem-ne, desordenada. I que tenia sentit que agaféssim les 7 o 8 peces de coneixement imprescindibles que necessita un emprenedor, doncs, des de la idea de negoci, al pla de negoci, a la forma jurídica, a la ubicació, a la part de vendes, a la part de fiscalitat, i que, per tant, doncs aquestes 7 o 8 càpsules indispensables les ordenéssim, les fiquéssim en un calendari en un període de 6 mesos i les féssim constantment de forma circular. De fet, cada 6 mesos nosaltres farem aquest itinerari complet,
sí.
I això ens permet que quan un emprenedor ens ve a explicar la seva voluntat d'engegar un negoci o de tirar endavant un pla d'empresa, li podem dir, doncs mira, que sàpigues que tens aquestes 7 o 8 càpsules que hauries de fer de formació i que comencis quan comencis, en 6 mesos les podràs fer totes. De forma que es fan constantment, sempre qualsevol emprenedor sap que les tindrà disponibles en un període més o menys curt de temps.
Sí.
I a més estan pensades de forma que no només les fem amb experts de primer nivell, per tant molt ben acompanyats, sinó que han de ser unes sessions de 2, de 3, de 4 hores que siguin la porta d'entrada a aquest coneixement i que donguin les eines per aprofundir-hi. Per tant, que més enllà de les 3 o 4 hores, doncs l'emprenedor se'n vagi a casa amb una bibliografia recomanada, amb un seguit de vídeos per veure, amb un seguit de webs per consultar i fins i tot amb un seguit de cursos, sigui de la URB, sigui de la UOC, amb els que poder desenvolupar encara més aquells coneixements que hem donat en aquella pastilla de negoci. Mm-hmm.
De fet, Marc, vosaltres ja oferíeu des de RDSA assessorament personalitzat una mica. No sé si aquestes càpsules que heu creat ven una mica també pel que veieu, no? La demanda que habitualment us fa la gent a nivell de, doncs, les mancances que pots tenir quan t'enfrontes a un negoci de nou.
Exacte.
No?
La idea és complementar això, és a dir, l'acompanyament personalitzat el seguim donant, però les 3 o 4 sessions de reunió amb un expert, amb un dels nostres consultors, no poden substituir doncs les 20 hores de formació que es poden fer amb aquesta escola d'emprenedoria, més el seguit de feina que cadascú pot fer a casa seva amb els recursos que hi posarem a l'abast.
Clar.
Per tant, del que ens n'hem adonat en aquestes sessions és que, doncs, penseu que quan a RDSA rebem emprenedors des d'universitaris amb molt de coneixement, amb ganes de tirar endavant un negoci, fins a gent que ja ha tirat endavant 3 o 4 negocis, fins a persones que no s'hi han posat mai, que pràcticament no tenen formació i que volen obrir un bar o una cafeteria.
Clar.
Per tant, necessitem tenir recursos que donguin solucions a cadascun d'aquests perfils. I en alguns casos, en el que la formació en empresarial és molt baixa, doncs aquesta escola ens pot servir perquè surtin molt més capacitats.
Mm-hmm. Requisits per poder formar part d'aquest projecte per assistir a aquestes sessions?
Tenir-ne ganes.
Important, això, perquè són gratuïtes, a més.
Exacte. La idea és que qualsevol persona que, ja no només a Reus, sinó al nostre entorn, al conjunt del Camp de Tarragona, sigui la voluntat de tirar endavant un negoci, sigui senzillament la inquietud i l'interès per l'emprenedoria, sap que té al seu abast aquestes sessions de forma gratuïta, més sigui abans, sigui durant, sigui després, el nostre acompanyament per poder orientar-los a l'hora de redactar un pla d'empresa i tirar endavant un negoci. I de nou, tirar endavant un negoci vol dir des d'un negoci industrial que demana molta inversió fins a petits negocis de consultoria, d'estètica o de restauració que de vegades demanen poca inversió. I per tant, qui tingui interès, qui tingui inquietud, qui tingui ganes, que sàpiga que té aquestes eines a l'abast.
Mm-hmm. Tens tota la informació, per cert, a www.redesa.cat i, com dèiem, tinc aquí les píndoles una mica, no? Les càpsules aquestes que voleu oferir, des de la idea de negoci, el pla d'empresa, fiscalitat, màrqueting, no? Que també cada vegada potser és una cosa, no? L'emprenedor, i aquí passa cada dilluns un projecte diferent, és aquella pota que potser a vegades coixeja perquè, clar, com que ho has de fer tot, a tot no arribes, no? I una mica suposo que els voleu guiar i que trobin una mica el moment per fer cada cosa, que és important, no? Tot el puzzle
perquè...
complet.
Perquè el que ens trobem tot sovint és que els emprenedors, sobretot en negocis petits, són homes d'orquestra, que ho han de saber fer tot, sobretot al començament. I per tant, doncs, és important que tinguin aquesta visió molt rodona de cadascuna de les àrees de l'empresa. I a més hi afegim com a carmelet, si vols, que qui faci, els emprenedors que passin per totes les sessions d'aquesta escola d'emprenedoria rebran un títol, que és un títol propi, que creiem que també els pot ajudar a l'hora de trobar finançament. Nosaltres, com a Redesa, ja fem servir, diguem, el nostre segell, el nostre recolzament, quan un emprenedor fa un pla d'empresa, per posar-los en contacte amb bancs i amb entitats financeres amb les que tenim un acord, perquè els sigui més fàcil rebre el finançament amb la nostra garantia. I creiem que haver fet aquestes 7 o 8 sessions de formació i haver-les superat amb èxit ajudarà també a que els bancs hi tinguin un punt més de confiança.
Mm-hmm. Per tant, regidor, si algú que ens estigui escoltant ara diu això és una mica el que em pot venir a mi bé, s'ha d'adreçar directament a Redesa.
Sí, pot venir al Tecnoparc, on tenim les oficines, pot anar a Redesa amb dues S's, redesa.cat, o pot trucar al 977-300-304 i en qualsevol d'aquestes dies estarem encantats d'ajudar-los. Mm-hmm.
Doncs Marc Arza, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Reus i conseller delegat de Redesa, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
A vosaltres.
Gràcies, és un plaer. Arribem a les 12:41 minuts, 20 segons, i continuem.
Del 24 al 29 de juny, Festa Major de Sant Pere de Reus. Cultura, tradició i molta festa. Vine a viure la Festa Major de Reus. Un esclat de concerts, cercaviles, gegants i actes per tota la família. Del 24 al 29 de juny, Festa Major de Sant Pere de Reus. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
Si jo dic 20 segons, són 20 segons, i ara som a les 12:42 minuts pràcticament, és hora de cafè al programa, i avui 26 de juny el prenem amb Josep Andreu, president del Port de Tarragona. Josep, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-nos.
Primera pregunta, com pren el cafè el convidat? Que així el tindrem preparat la propera vegada.
Bueno, jo soc més de... Jo arrenco el matí amb cafè en llet, i després, a mesura que va avançant el dia, sí que vaig fent cafès, fins després de dinar, que en tot cas algun descafeinat, perquè si no tant de cafè al dia
massa,
ja,
no?
Ja és massa, ja és massa.
Ha acabat el curs justament la setmana passada per molta gent, però no sé si podem dir el mateix pel port, perquè evidentment jo crec que ara comença l'època, o ha començat ja, una de les èpoques de més activitat pel que fa a passatgers, diguéssim, a transport de passatgers.
Exacte. Bueno, a veure, el curs del port no acaba mai. El
sí.
Port sempre el tenim 24 hores oberts, 365 dies a l'any, no? Efectivament, recentment, doncs, diguem, ha rebut un nou impuls el projecte de creuers. Jo voldria posar en valor que altres, els anteriors anys, ja teníem, doncs, l'any passat vam tenir 20 i pico creuers amb 20.000 passatgers, i que aquest any, efectivament, des de principis de juny, doncs, s'ha donat un impuls important amb el projecte de Costa Cruceros, de Port Base, que pràcticament dupliquem, passem de 40 vaixells a 40.000 passatgers, un projecte molt important.
Què suposa, precisament, que una companyia, doncs, tan important hagi triat Tarragona com a port base, a banda de l'increment de passatgers aquest any?
Efectivament. Jo crec que, a part de les dades objectives, és tot el que projecta, no? aquest exercici de confiança que ha fet Costa Cruceros en Tarragona, en el port, no només en el port, vull dir, sempre llanço un missatge de que aquí som tot un conjunt de diguem, d'entitats del territori que també estem, diguem, visualitzant-nos davant de Costa Cruceros, no? Costa Cruceros ha escollit Tarragona, tenia un projecte nou, alternatiu, buscava rutes alternatives, i fruit d'aquest treball que portem anys intents d'oferir no només al port, com dic, sinó al territori i totes les ofertes turístiques i icones que té el nostre territori, doncs ha decidit confiar en nosaltres, i des de principis de juny aquest any tindrem 16 escales fins a finals de setembre, i ja ens han confirmat que l'any que ve fins i tot augmentarà alguna escala perquè de moment doncs, està funcionant molt bé.
Mm-hmm. Això suposa un impacte econòmic importantíssim, per, no parlem només del port, sinó de tota la ciutat, no? Tota la zona, i evidentment vosaltres des del port lidereu, però la resta ha de seguir. La pregunta és, segueixen? Exacte. Us segueixen
sí,
des de la resta?
Sí, 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 sí. Sí que és veritat que al principi doncs, tothom era una mica escèptic, no?, amb aquest tema de això els croes vols dir que funcionarà, ja s'ha intentat altres vegades, Barcelona està molt a prop, etc. No? Però bé, jo crec que bueno, vam muntar un projecte molt, molt seriós, molt, molt potent, ens vam envoltar de bons professionals i aquí tenim els primers resultats. Són resultats molt modestos, perquè comparat amb altres ports, doncs 40.000 passatgers doncs és una xifra molt modesta, però comparat amb no tenir cap, que pràcticament en teníem fa 5 anys, doncs jo crec que és un gran salt. No? I sobretot, en la línia en què dius, per el que significa aquesta projecció que Costa Cruceros, una línia de creuers del prestigi, del lideratge de Costa Cruceros, que confia en Tarragona per un projecte nou, jo crec que això és un, ens posa l'aparador, no? Diguem, ens obre, molta gent ens està mirant, si serem capaços, serem en plural capaços, i aquí és on vaig, comparteixo absolutament el teu raonament, no només el port, sinó el territori, la ciutat de Tarragona, la ciutat de Reus, Port Aventura, Ferrari Land, el monestir de Poblet, tots serem capaços realment d'entendre aquest tipus de turisme, que el turisme de creuer és un turisme absolutament complementari a altres tipus de turisme que tenim al territori, però que és un canal especial i que, com tots els canals turístics, doncs, requereix doncs, una atenció especial.
El turisme i aquests creuers són una part important, però el port, evidentment, el motor econòmic, continuem parlant de mercaderies, el sector químic continua sent és el més important.
Sí, sí, efectivament. A veure, com bé dius, el port industrial, que li diem naltros, gràcies al port industrial és el que naltros hem pogut, diguem, posar diners, no?, en desenvolupar el projecte de creuers, no? Jo crec que aquesta és la gran grandesa que tenim i bondat, no?, que un port com el nostre, que els beneficis que obté la part industrial els pot posar, en aquest cas, en potenciar projectes de turisme, no? Jo crec que això és bo pel territori, no només pel port, sinó pel territori. I, efectivament, si parlem de la part industrial, avui, com és, ja fa molts anys que porta aquesta línia, pensem que entre el 60 i el 65% de la nostra activitat està vinculada al sector petroquímic, no? I això és el que ens dona volum, ens dona potència, no?
I després, a qui segueix? Quin sector segueix en el petroquímic?
Segueix el sector del agroalimentari, som un port molt important en agroalimentari, pensem que importem pràcticament 5 milions de tones d'agroalimentari i som el primer port del Mediterrani amb aquest tràfic agroalimentari, que es diu de seguida, és dir-ho és molt fàcil, no? Som el primer, però és molt complicat, és a dir, mantenir aquest lideratge, tenim 5 operadors que doncs d'una alta qualificació professional, però clar, la resta de ports també ens busquen i també ens volen trepitjar o agafar els nostres tràfics, que és legítim, eh? Nosaltres també faríem el mateix al revés, i això ens obliga a estar en un nivell de competitivitat molt alt. No?
Fa uns mesos, a principi d'aquest any, sabíem també que Volkswagen, per exemple, havia apostat per Tarragona en aquest cas, no?, per moure, crec que eren uns 80.000 vehicles cada
Correcte,
any. Això
sí,
es manté? Hi ha possibilitat de... O sigui, això es mantindrà en el temps?
Bé, sí, en principi sí. És a dir, Volkswagen està replantejant-se la seva, diguem, estratègia logística en drets de Catalunya, de l'estat espanyol, i en concret a Tarragona, al port de Tarragona, li oferia les condicions, diguem, tècniques idònies per aquest nou replantejament estratègic logístic. Vull dir que doncs, té connexió per mar, té connexió per ferrocarril i té bones connexions per carretera, no? Llavors, aquí és on ve aquest nou pas endavant i que, bueno, nosaltres evidentment els rebem amb braços oberts i fem mans i mànigues per poder-los atendre amb la màxima, diguem, rigor i amb el màxim d'això perquè doncs, que quedin satisfets fets i que també torna a ser una mica com el projecte de Costa Cruceros amb el de creuers, doncs aquest projecte de Volkswagen amb l'àmbit de cotxes també et dona molt de prestigi. No?
Uh-huh. Són dos exemples, precisament, de ja la voluntat és créixer des del port. La meva pregunta és, hi ha un topall? És a dir, encara queda molt per recórrer?
No, encara tenim espai sí. per recórrer, i a més tenim un pla director que també tenim previst, és a dir, queda espai per recórrer amb els espais que tenim avui. Si a més volguéssim créixer més, i volem créixer més, però, i tinguéssim, diguem, capacitat a curt de créixer més, doncs tenim un pla director que d'alguna manera dins d'aquest pla director també ens diu com pot créixer el port en un futur, no? Amb nous espais, nous molls i noves terminals. Però que serien noves inversions, també, no? I doncs, de moment, diguem, jo veig que amb els propers 5 o 10 anys, amb els espais que tenim, pues, podem cobrir suficientment aquest creixement que esperem del port.
De fet, hi ha molts projectes endavant. De fet, avui comença, per exemple, unes obres importants, que és el primer tram de l'estructura metàl·lica de la passarel·la que ha d'unir la ciutat amb el port, no? Ha d'acabar una mica amb aquesta separació física. Que hi ha. És el principi de molts canvis i de millores, no? Suposo, avui.
Bé, mira, hem parlat del projecte de creuers, que és la part més de turisme, hem parlat del port industrial i ara me parles de la passarel·la, que és allò que nosaltres li diem port-ciutat, no? És el projecte de territori. Com a projecte de territori, doncs, i de port-ciutat, efectivament, tenim aquesta infraestructura, que és una passarel·la que unirà la zona del balcó del Mediterrani amb a baix el passeig marítim, no? I, diguem, es tractarà de salvar aquest obstacle, no?, que són totes les vies del tren i que, històricament, doncs, els tarragonins i les tarragonines sempre ha sigut com... Sempre hem anat a tocar ferro, però s'hem quedat allí, no? Hem tingut la mar allí a tocar, però mai hem sigut capaços de vèncer aquest obstacle. Doncs bé, ara amb aquesta infraestructura, fruit d'un... s'ha treballat moltíssim, han sigut 3 anys de moltes reunions i d'acords entre l'Ajuntament, el Ministeri de Foment, Adif, i doncs ja la tenim aquí, ja han començat les obres, i avui hi ha un pas molt significatiu, que és que s'instal·la un tram d'aquesta passarel·la i que ja començarà a ser visible. Fins ara eren obres de cimentació, de fer els pilars, i avui ja s'instal·la un tram, que a poc s'aniran venint més trams, per entendre'ns, i que ha de concloure, si tot va bé, nosaltres posem com a data primer trimestre de l'any 2018, que estarà tota feta, perquè una vegada instal·lats els trams, doncs has d'instal·lar totes les connexions, llums, bueno, accessos, connectivitat dels ascensors, etc.
Uh-huh. Això canviarà la fesomia i també pot canviar la relació de canviarà, la gent amb el port.
Sobretot
també,
jo voldria posar en valor, exacte, no? Canviarà, diguem, els hàbits, no?, de la gent de Tarragona, que et deia abans, de que fins ara era, no?, el balcó eres un gran mirador, però era com un topall, doncs a partir d'ara, doncs, d'una forma fàcil, tenim que calcular que en 8-10 minuts podran accedir a baix al passeig marítim, que aprofito per dir que també se renova tot, uh-huh. se refà tot, perquè si estem pensant en una passarel·la peatonal, el passeig marítim ha de prioritzar els peatons, s'enxamplen les ceres, se minimitzen la circulació de cotxes, etc. No? Per tant, serà un gran projecte i, com bé dius, jo que bé, tindrà un impacte que esperem que mínim amb la fisonomia, així està dissenyada i pensada, però molt important en la cultura de Tarragona de dir fem un salt i arribem a tocar l'aigua. Uh-huh. No?
Tenim la reforma del passeig marítim que deies i també la de l'edifici de l'autoritat, l'antic edifici de l'autoritat portuària, no? També aquest edifici emblemàtic una mica pels tarragonins.
Sí, és curiós perquè és un edifici que genera, és d'aquelles coses que genera o grans passions o grans rebutjos. Jo és que m'he trobat o gent que parla, no?, molt bé o gent que parla molt malament, no? Bé, a veure, la veritat és que nosaltres sí que posem en valor que és un edifici singular de Tarragona, de l'Skyline de Tarragona, no? I és un edifici que té una sèrie de problemes. No és que tingui luminosi, també són d'aquelles fàbules que corren, però no té luminosi, sí que té però que una degradació important, perquè és un edifici que està al costat de la zona marina, i per tant la brisa marina, el salitre, tot això, doncs, això, diguem, fa molt bé en general totes les instal·lacions, i ara hi ha un projecte de rehabilitar-lo. El que passa que se li tenia que donar un ús encertat i que realment fos útil i que hi hagués un retorn, no? I finalment, per anar ràpid, però després de moltes valoracions i moltes consideracions i estudis, informes i amb consultores, creiem que la millor fórmula és que una part de l'edifici acolleixi els serveis portuaris, que li diem, és a dir, tot aquest salvament marítim, els pràctics, una part de capitania marítima, port control, que això pertany al port, i tota l'activitat de control, diguem, la torre de control del port, perquè ens entenguin els oients. Una altra part se la quedaria l'autoritat portuària, perquè avui en nou edifici estem bé, però si volem créixer i volem realment ampliar la nostra activitat, doncs ben segur que en un futur també necessitarem espai, i aquest espai seria un espai, doncs, pensant en instal·lacions, doncs, potser sales de juntes o l'àrea de presidència, i després una part de l'edifici també estaria pensat per dedicar-lo a tercers, a empreses que estiguessin interessades en instal·lar-se allí.
Mm-hmm. Em queden 5 minuts per arribar a la una i em queden molts temes importants, però primer un d'actualitat, i és que hi ha la vaga d'estibadors, mm-hmm. estem en plena negociació, no? L'altre dia es va arribar a una mena d'acord, no? Es va suspendre la vaga en alguns punts.
Correcte.
Al port de Barcelona. No sé a Tarragona com està afectant aquesta vaga a l'activitat.
No, la vaga es va suspendre a nivell de tot l'estat espanyol. Avui hi havia vaga el divendres que diguem, es va suspendre, i hi havia vaga també convocada per avui, dilluns i dimarts, 48 hores, i també està suspesa.
Però i com va afectar els dies que s'han fet de vaga? Com ha afectat el port?
Bé, mira, avui estàvem revisant els resultats. Home, afecta l'activitat, perquè això, el més important és que a dia d'avui, de moment, no hem tingut, diguem, se'ns han marxat vaixells a altres ports, no? Que aquí el perill és això. Sembla que de moment encara aguantem l'equilibri a Tarragona d'aguantar els vaixells. Ara dimecres ja, perquè ha hagut la mateixa patronal, doncs, ha tingut problemes, ha hagut part de la patronal que ha marxat, s'ha nomenat una nova patronal i sembla ser que dimecres se tornaran a assentar. La confiança és que hi hagi diàleg. Jo crec que els estibadors, que jo també tinc contacte amb ells i fem reunions de seguiment i valorant, doncs, també les seves posicions, jo crec que ells estan... entenen la labor de que han de canviar coses, de que s'ha d'anar cap a un nou model, i la patronal també entendre de trobar l'equilibri entre aquest nou model i els drets que tenen els treballadors, no? Vull dir, és un tema complicat, però bueno, jo crec que entre tots, no? I això és el que demano, perquè si no l'impacte, doncs, realment ja no és el port, és que el port mou mercaderies que al final, doncs, van a la indústria. Clar, tot això al final té un efecte dominó, no? Sobre l'economia del territori, que pot generar greuges per tots.
Mm-hmm. Em queden 3 minuts. Hem dit que l'activitat, el curs al port no s'acaba, però si mentalment fem una mica horari escolar tots plegats i acabem el curs, de cara al setembre, Josep, algun repte per al curs 2017-2018 des del port que es marquen com a important?
Home, nosaltres el gran repte que tenim com a infraestructures a curt és seguir treballant i lluitant per l'arribada de l'ample europeu al port. Vull dir, sabem encara... Bueno, hi ha un calendari, hi ha uns compromisos, i llavors el que hem de fer a partir de setembre és fer un seguiment, no? Perquè això de l'ample europeu no és que... és de la nit al dia, que demà venen i amb una vareta màgica se te posa l'ample europeu. Vull dir, hi ha d'haver totes unes obres que, per tant, d'acord amb els calendaris que han dit, s'ha de complir aquests calendaris. Això per un costat, i després també... estem treballant intensament amb la Generalitat i amb la col·laboració de la Generalitat tot el tema nostre del projecte de la ZAL, de l'àrea logística, que també és molt important per desenvolupar projectes de futur, de creixement. Quan abans me preguntaves, diu, ja, doncs, la ZAL és un espai molt important, que és el pulmó que ha de donar creixement al port. Jo diria que són els dos grans... i tancar bé la temporada de creuers, això ja ho dono per fet, però bueno, s'ha de complir, vull dir, ho tenim que fer bé i treure amb nota el curs de creuers. Mm-hmm.
Doncs en parlarem al setembre, si us sembla bé,
aquí,
farem balanç.
Si em convideu, aquí estaré explicant.
Nosaltres encanta. Josep Andreu, president del Port de Tarragona, moltíssimes gràcies, torna quan vulguis.
A vosaltres, gràcies.
Ens queda un minut per arribar a la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornarem en cinc amb més informació local i comarcal. Ha de venir també el Diego Reyes a l'Espai Immobiliari. Ja saben, avui ve a presentar-nos precisament un projecte emprenedor molt interessant que ha sorgit a través de la Universitat Rovira i Virgili. En parlarem amb les dues de les seves responsables. I també tindrem avui no vins, sinó caves. Avui ens anirem de caves fins a la Conca de Barberà per descobrir els caves de Carles Andreu. No se'n vagin gaire lluny. Tornem ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El SEPRONA abre investigación para tratar de esclarecer las causas del incendio que afecta al entorno del Parque Natural de Doñana, en Huelva. La principal hipótesis es el factor humano, aunque se desconoce si el fuego fue provocado. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pide prudencia, pero espera que se pueda esclarecer cuanto antes el origen de este incendio.
Ya el SEPRONA está llevando a cabo una investigación en determinada zona para ver con especialistas no solo de aquí, de Andalucía, sino también que han venido especialistas de Madrid, del SEPRONA, para también ayudar y poder determinar lo antes posible cuál ha sido la causa del incendio.
Y en el Congreso ya ha terminado la comparecencia de Luis Bárcenas. El Partido Popular denuncia que la oposición quiere imponer el cordón sanitario contra ellos y hacer una comisión de investigación sin reglas sobre la financiación de su partido. Vamos a parar en el Congreso. Alberto Escalante.
El portavoz del PP se ha quejado de los graves defectos formales de la comisión, que ha dicho provoca que el compareciente, por ejemplo, se niegue a contestar. Y es que dice que algunos se han puesto las togas sin ser jueces para desgastar al gobierno tirando del barrio y del barro y del ventilador.
De algunos representantes públicos que se han erigido en los nuevos Torquemadas y lanzan verdaderas bocanadas de basura, calumnias y despropósito, nos repugna la corrupción y los que las llevan a efecto. Hay que acabar con ella, pero hay que acabar con ella con la fuerza de la ley y la justicia, no con los despropósitos de los nuevos Torquemadas.
Bárcenas ha rehusado utilizar su último turno de palabra y abandonaba el Congreso sin hacer declaraciones.
Por cierto, que el Partido Popular ha sido condenado a pagar 568.000 euros a Feria de Valencia por el Congreso que la formación celebró en ese recinto en el año 2008 y en el que fue reelegido Mariano Rajoy. Patricia Rossetti.
Queda acreditado que hubo un contrato verbal entre las partes, señala la sentencia, sin que sea necesario el contrato escrito, a pesar de que el PP defendió que el pago quedó saldado con la publicidad que obtenía la Feria de Valencia al celebrarse el Congreso en sus instalaciones. La juez de Madrid, que estima la demanda de la Feria de Valencia, establece que el PP está obligado a pagar por el espacio y los servicios que utilizó. No acepta la falta de concreción que le permitía haber utilizado el espacio y los servicios sin pagar nada a cambio. El juicio se celebró en marzo tras fracasar el acto de conciliación.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La primera ministra británica, Theresa May, acaba de cerrar un acuerdo ya de gobierno en minoría con los unionistas de Irlanda del Norte. Así que vamos a parar en Londres. Corresponsal Iván Alonso.
Casi 20 días después de perder su mayoría absoluta en las elecciones generales, Theresa May ya tiene lo que buscaba, un acuerdo con el Partido Unionista de Irlanda del Norte para así poder gobernar en minoría. Estos finalmente han accedido a prestarle los votos clave en votaciones de vital importancia, tales como presupuestos, leyes del Brexit o mociones de confianza. Aún no conocemos los detalles de este pacto, aunque varios medios británicos como la BBC hablan de inversiones del gobierno central en Irlanda del Norte en materia de sanidad o educación valoradas en hasta 1.000 millones de libras.
Hola, Eri Fred, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida vamos con el deporte. Antes, Restán, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
La construcción de una iglesia en madera que luego se desmonta para volverla a levantar en otro país. Es de lo que no vais a hablar en El Espejo. Nos queda por saber
a dónde,
llevo. Claro, y también por qué.
Pues voy a llevarte a un sitio muy agradable por las temperaturas del momento. Vamos a hablar hoy en El Espejo de la Iglesia Católica en Islandia, que fue prácticamente borrada del mapa en el siglo XVI, cuando el último obispo de la época, John Arason, fue martirizado tras negarse a hacerse protestante. Solo en el año 1929 los católicos volvieron a haber reconocido sus derechos en la isla. Hoy son unos 13.000, el 4% de la población, y están de fiesta por la construcción de esa singular iglesia. Resulta que el obispo de Reykjavik, que es la única diócesis de Islandia, es el capuchino eslovaco David Tenser, y ha sido su país natal el que ha obsequiado la nueva iglesia a los católicos islandeses. Como la madera es escasa en un país volcánico como Islandia, la iglesia fue construida en Eslovaquia con madera del país y posteriormente desmontada y enviada a Islandia para ser ensamblada de nuevo. Esta noticia nos va a dar pie para conocer un poco más de esta pequeña pero dinámica comunidad católica, la que está más al norte de Europa.
Allí tiene que hacer fresquito, incluso ahora, ¿eh?
Sí, pero dicen que es templado, que hay una corriente por allí marítima, oceánica.
Luego
que,
te busco la temperatura.
Búscamela. Me la dices.
Gracias, Restán. Luego es en media horita, ¿eh? Y entonces quedamos, Eri, que las chicas del baloncesto acaparan las portadas, y además con todo merecimiento, después de ganar a Francia, el oro en el Eurobásquet.
Sí, la selección femenina que va a aterrizar en torno a las 5 de la tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas y de ahí se va a marchar directamente al Palacio de la Moncloa, donde va a ser recibida por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es el tercer título europeo de la historia para las chicas, que alargan el éxito tras la medalla de plata de los Juegos de Río de Janeiro y que tienen como próximo desafío el Mundo Básquet, que además es aquí en España. En fútbol se ha terminado ya la competición oficial con los ascensos de Getafe a primera y Albacete y Barça B a segunda, y se espera que a partir de ya se empiece a disparar un poquito más el mercado de fichajes. En el Madrid mucho depende de lo que termine pasando con Cristiano Ronaldo, que tiene una reunión pendiente con el presidente Florentino Pérez para cuando acabe la Copa Confederaciones. Portugal va a jugar semifinales el miércoles a las 8 ante Chile. Y tendrán que ver exactamente qué le duele a Cristiano Ronaldo. Si la situación con Hacienda, si lo que cobran el Real Madrid o las dos cosas. Mbappé y Donnarumma son otros nombres de fondo en el conjunto blanco. Donnarumma, el portero italiano del Milan, va a jugar mañana la semifinal de la Eurocopa Sub-21 frente a España. En teoría va a comparecer hoy en la rueda de prensa previa a ver si ahí explica lo del hacker que, según él, publicó en su Instagram que cuando acabe este campeonato va a abordar su renovación con el Milan. Él borró ese comentario en el Instagram, pero una hora más tarde su propio representante, Mino Raiola, confirmó que se iban a sentar con el Milan después de acabar el campeonato. Parece que está muy embarrada la cancha aquí. En el Barça, el último nombre en salir a la palestra es el de Paulinho, un centrocampista internacional brasileño que está jugando en la Liga China. Se une, por tanto, a los nombres de Deulofeu, Berratti y Bellerín en el mercado del Barça. Y en el Atlético se antoja clave esta semana para Diego Costa, porque el próximo lunes vuelve al trabajo el Chelsea y ni Conte quiere a Diego Costa ni Diego Costa quiere seguir en el Chelsea, con lo cual esta semana podrían precipitarse los acontecimientos.
Sí, huele a idilio. Gracias, Eri. La una y casi 7 minutos. ¿Te acuerdas? Queda aún mucho mediodía por contar.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos, así de fácil.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos por la tarde, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por Donde Salga.
La rodera.
Oh, la rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico.
Mi vecino se casó allí. Fue un magnífico menú, sin límites de horarios, y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-846240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Nou minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. El detingut per matar la seva parella a Salou dissabte passarà demà a disposició judicial. La víctima tenia 29 anys i va morir per les ganivetades de la seva parella. Ell mateix es va presentar a la comissaria dels Mossos diumenge a primera hora del matí, confessant que havia matat la noia. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no hi havia denúncies prèvies entre la parella. Ruth Guerrero.
La dona apareixia morta a ganivetades a l'interior d'un cotxe a la T325 al vial del Cabet, que uneix Salou i Cambrils. Segons la policia catalana, el presumpte homicida, un veí de Vilaseca, de 43 anys i nacionalitat marroquina, es va presentar a les dependències de la comissaria de Salou per informar que havia matat la seva parella després d'una baralla i que havia deixat el cos dins d'un turisme. El cadàver es trobava al seient del conductor i presentava diverses ferides d'arma blanca. La víctima es deia Fàdua i treballava a una coneguda geladeria de la Pineda. No hi havia denúncies prèvies entre la parella i, segons sembla, haurien trencat fa 2 anys i ell volia reprendre la relació. L'home està detingut i passarà demà a disposició judicial. L'Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania el servei especialitzat 900-900-120 per a l'atenció de les dones que travessen situacions de violència masclista. És un servei totalment confidencial i permanent, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. L'altre telèfon d'ajuda és el 061, també totalment confidencial, i recordem-ho, no deixa cap rastre a les factures al telèfon.
I 2 accidents greus amb banyistes aquest cap de setmana a les costes tarragonines. Un home de 31 anys moria després de quedar en estat crític a l'estat a punt d'ofegar-se a Vilafortuny, i hi ha un jove de 14 anys greu també després d'un incident a Mont-roig del Camp.
La víctima mortal és un home de 31 anys de nacionalitat russa que va estar a punt d'ofegar-se a la platja del cap de Sant Pere, a Vilafortuny. Va ser traslladat a la UCI del Joan 23, però no s'ha pogut salvar-li la vida. Per altra banda, un noi de 14 anys es troba crític després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja de la Pixarota, amb un roig al camp. Onejava la bandera verda, però el noi va estar a punt d'ofegar-se. Uns banyistes el van treure de l'aigua i ja la sorra, un metge que hi havia a la zona i un socorrista li van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
I acabem. L'Ajuntament de Querol, a l'Alt Camp, vol que revisin els protocols per evitar que es torni a fer una festa il·legal com la d'aquest cap de setmana a la zona. L'esdeveniment ha ajuntat més de 300 cotxes, més de mig miler de persones, segons els càlculs del consistori, a una zona boscosa amb un alt risc d'incendi. L'Ajuntament no descarta tancar camins per evitar l'accés en properes ocasions.
L'alcalde Jordi Pijuan ha reclamat que els Mossos o els agents rurals es posin d'eines per actuar des del principi i no quan la festa ja està muntada. Amb tot, reconeix que és molt difícil desallotjar-los i que per fer-ho en presència policial podria acabar convertint-se en un problema d'ordre públic important.
Un generador mig al bosc, amb 500 persones fumant. En qualsevol moment pot haver-hi un descuit i haver-hi foc. Un cop establerts és molt difícil, perquè pot ser un problema d'ordre públic bastant gran, perquè aquesta gent doncs ja porten moltes hores allà, doncs amb alguns han begut, drogues, etc. I el que s'ha d'actuar és al principi perquè això no passi. Doncs canviant normativa, reforçant les patrulles quan se sap que això pot passar.
Amb això arribem a la 1:13, 30 segons de publicitat i continuem.
T ¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem al migdia COPE Tarragona. És dilluns, estem aquí de post-rebetlla i m'acompanya ja a l'estudi el Diego Reyes, que a més feia molts dies que no el veia. Diego, què tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Me echabas pues, de menos, ¿eh?
La verdad es que bastante.
Es que entre fiestas, programas que hemos hecho fuera al final, hace ya que 3 semanas que no te veo.
Me tienes abandonado.
Te tengo abandonado. Y te voy a abandonar ahora más porque ya hoy es el último día antes de vacaciones tuyas.
Bueno, pero...
en el programa, ¿eh?
Esto va bien, porque el verano es para disfrutarlo.
Y para... nos habremos echado de menos... y nos encontraremos con más ganas.
Probablemente sí. Estoy de acuerdo.
Esto pasa mucho. Ya saben que el Diego es promotor constructor, presidente de la Asociación de Promotores del Tarragonés y Dapialia, y hoy, Diego, vienes muy bien acompañado, como siempre acostumbras, ¿eh? Pero hoy especialmente bien acompañado.
Hoy superior.
Superior, hoy superior. ¿Eh? Ens acompañen a l'estudi la Rosé Casanova i l'Elisabet Cerrato. Rosé, Elisabet, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies. Elles dues són professores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili. I crec que heu vingut perquè veniu aquí a donar-nos una... M'ha dit el Diego, avui tinc una primícia. I a mi això ja em posa els pèls de punta, perquè m'encanten les primícies.
Radiofònica i periodística, seguro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Doncs a veure, perquè crec que és una feina, no?, d'un parell d'anys, Roser i Elisabet, que porteu fent i que ara, per fi, és una realitat ja o ho serà aviat, no?
I ganadores del Premi Impulsa, Tarragona.
Ah, guanyadores del Premi Impulsa. Importantíssim, això. Això sí que és un bon impuls, aquest premi, eh?
Bueno, és important, és que han sido seleccionadas, tienen una cantidad económica que para mí es importante también y, bueno, pues... gràcies a su trabajo, pues han tenido su mérito.
I tant, que sí. Doncs a veure, qui s'arrenca, Elisabet, per exemple?
Jo mateixa, sí.
I quin és el vostre projecte? A veure.
Bé, el nostre projecte és la creació d'una empresa dedicada a donar solució a la gent que està en un procés d'execució judicial, és a dir, que ja no ha pogut fer front als seus deutes, uh-huh. Normalment estem pensant en gent que no pot pagar la hipoteca, però pot ser qualsevol tipus de deutor, i que ha tingut un procés judicial, no ha pogut pagar, i s'ha iniciat l'execució contra ells. És a dir, perquè ens entengui la gent del carrer, se'ls ha embargat, uh-huh. I ara ja toca doncs, vendre els béns embargats. Llavors, això normalment es fa per la via de la subhasta judicial, perquè aquest país tradicionalment doncs, ha seguit aquest sistema de constrenyiment, de realització forçosa, perquè m'entengueu, i aquest sistema està demostrat que no funciona. Això s'ha estudiat en una tesi doctoral que va ser la meva i es va defensar ja fa uns quants anys, l'any 2008, i aquí ja ens vam adonar doncs, que la subhasta doncs, era un sistema doncs, que el que feia era fer perdre diners a totes les parts del procés d'execució. Llavors, amb aquesta empresa el que volem és potenciar una figura que ja existeix en la nostra llei de manera paral·lela a la subhasta judicial que la substitueixi. Llavors, el que volem és implantar la figura del que s'anomena la persona o entitat especialitzada, és a dir, un expert en el sector en qüestió, si és un immoble, doncs un API, si és una joia o un joier, que s'encarregui d'aquesta fase de venda. Llavors, això deixaria de fer-se en el jutjat, uh-huh. Que és on anaven els subhasteros, eh? Si em sent algú, doncs que em perdoni.
Una abraçada.
És on anaven els subhasteros o qualsevol tipus de persona interessada. Però ara això, com us deia, bueno, però el que passava era que s'obtenien resultats insatisfactoris. Hi ha una altra, o la nostra voluntat és que aquest bé ja no es faci, la venda no es faci des del jutjat amb el tradicional sistema de pujas, sinó que sigui un expert qui el valori amb raó del preu del mercat, busqui la millor alternativa de compra i, per tant, obtingui la millor rendibilitat del bé, en benefici no només del creditor, sinó de totes les parts de l'execució, perquè... Com sabeu, un dels problemes que comporta l'execució és que una vegada es perd tot el bé, moltes vegades encara es segueix arrastrant una part del deute. Sí. I la idea és que això no passi. Una miqueta aquesta seria la idea, si voleu anar escarrant una miqueta més, doncs ja anirem.
Per tant, estem parlant, en aquest cas, molta gent haurà pensat doncs, en un pis, per exemple, no? Una execució d'un embargament d'aquest cas, però com has dit, pot ser de qualsevol tipus de bé, no? En aquest cas, de jo no puc tenir un deute, diguéssim, no? Una hipoteca, un crèdit, i no puc fer front a aquest pagament.
La targeta de crèdit, per exemple, tinc el cotxe, tinc les joies de la iaia que em va deixar d'herència, tinc una obra d'art que m'interessa vendre-me-la, qualsevol tipus de bé que jo tingui.
Posem, per exemple, que potser és el més comú, el pis, aquest cas que tu deies ara, Elisabet, de dir, doncs, escolta, me l'han embargat, però jo continuo mantenint aquest deute, per exemple, amb l'entitat bancària, no? Encara que me l'hagin embargat. Llavors, aconseguir un millor preu de venda, a veure si ho entes bé, aconseguir un millor preu de venda, al final, pot ajudar a reduir aquest deute, entenc, no? Per la persona que s'ha quedat sense el pis, podríem dir-ho així, no? Que de vegades, quan és amb aquests suasteros, des del carinyo, potser no s'aconsegueix el preu més ajustat, en aquest cas.
De fet, és que, avui dia la figura del suastero quasi que ha desaparegut en els jutjats, també pel fet que la subhasta judicial també ha evolucionat. Ara és tot electrònic, llavors, és un altre sistema i s'ha intentat també un sistema més transparent des de l'administració de justícia, amb la subhastes judicials, però no sabem ben bé per quina raó, també potser per la millora, no?, de la situació econòmica, però potser també perquè el sistema no és prou conegut pels operadors jurídics i pels ciutadans inclús, no funciona aquest tipus de forma de realització forçosa.
Per tant, Roser, vosaltres heu creat aquest projecte, que és una empresa, en aquest cas és una empresa privada que ha sorgit, no?, des d'aquest departament també de la universitat. Quin és el futur d'aquest projecte? És a dir, està ja això funcionant?
De fet, vam constituir la setmana passada, el dia 19 de juny, juntament amb el rector de la universitat, perquè és una empresa participada per la universitat.
D'acord.
I s'anomena Spin-off, que sorgeix d'una idea que s'ha iniciat a la pròpia universitat. De fet, l'Elisabet i jo som acadèmiques i a través d'un estudi que va interessar molt a la universitat ens van proposar de tirar-ho endavant i crear aquest spin-off que després s'ha convertit, des de la setmana passada, en una ESL. Llavors, vam constituir la setmana passada, com ja he dit, i la nostra idea és començar a operar a partir de setembre. Per què a partir de setembre? Perquè a partir de setembre volem fer la puesta en público de la nostra empresa i volem donar o explicar què farem i com funcionarà la nostra empresa i com podem ajudar a la societat en aquest sentit.
Diego, seguro que tienes muchísimas preguntas, ¿eh?, para ambas.
Bueno, yo creo que la idea o la base en la que se sustenta el proyecto de su empresa, creo que es muy bueno y creo que tiene una vertiente social muy importante. Porque hablamos de las subastas, hablamos de la subasta online y tal. Es decir, ¿qué ocurre? De que hemos pasado por una etapa donde dinero en el mercado para comprar no había. Entonces, claro, los subasteros, si no tienen el respaldo de quien tiene dinero para comprar, pues no van a las subastas, porque realmente el hecho de subastar online es lo mismo que ir, tú subastas y punto. Claro, el subastero, una de las bases que tenía importante era el negocio oculto que había entre ellos, ¿no?, de no agresión, y entonces siempre se le adjudicaba uno de ellos, ¿no? Y si no era uno de ellos, pues lo machacaban allí, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Si la empresa que tira adelante logra engranar, que yo creo que es el escalón más difícil que tienen, que es congeniar o engranar con la Administración de Justicia, porque no olvidemos que las administraciones cuesta moverlas, en el mercado privado no van a tener problema, porque van a tener un surtido grande de profesionales, de empresas, de valoradores, de asesores, de todo lo van a tener, ¿no? Lo difícil será engranar con la Administración de Justicia y tirar ahí adelante. Yo veo que es un gran proyecto por una razón, porque tiene una vertiente social muy importante. Es decir, aquí hablamos de la subasta, pero detrás de la subasta hay una víctima.
Claro, claro.
Siempre hay una víctima que pierde algo que en la mayoría de las ocasiones le ha costado años de trabajo y años de esfuerzo y años de recursos, ¿no? Y que de golpe y porrazo lo pierde y muchas veces cuando ya sabe que se va a ejecutar ya ni se interesa por el tema porque o lo desconoce o no tiene los recursos de asistencia legal, y entonces se encuentra con que un bien con un valor supuesto 100, pues aparece en subasta a 60, ¿no? Entonces, claro, si se llegase adjudicado por parte de la entidad financiera por esos 60, todavía le queda una deuda de 40, lo cual esto es una injusticia total, porque seguramente ese bien, bien valorado en el mercado, seguramente valdrá o los 90 o los 100, si el bien se compró en un momento en que el mercado estaba estabilizado y no había burbuja ni nada de esto, ¿no? Entonces, esto es un poco injusto lo que está pasando. Y luego también de que las entidades financieras en esto se arropan en un marco legal que les favorece mucho. Y es, yo me adjudico un bien por debajo de un precio que yo también he colaborado en su momento, porque yo soy un experto en dar créditos, y si soy un experto en dar créditos, no puedo dar un crédito por encima de lo que vale una cosa, ¿vale? Entonces, se les exime responsabilidad y se le carga todo al pobre ciudadano, que en este caso pierde los ahorros de su vida.
En aquest cas, el que té és té una finalitat, perquè és veritat que darrere d'aquest embargament doncs sempre hi ha una història, una persona, no?, cadascú tal, i també crec que el fet de que estigui aquest projecte, no?, aquest litigest, estigui participat per la Universitat Rovira i Virgili, dona també certa garantia, jo crec, no?, a banda de, a nivell de formació, doncs també de transparència, no?, a l'hora de treballar, com a empresa privada que és, en aquest cas.
De fet, el que busquem nosaltres és aquesta tranquil·litat, no?, i aquesta empremta de qualitat de l'empresa que oferim. Clar, no és muntar, si em permeteu l'expressió, el xiringuito, no?, per a veure què podem treure de la misèria dels altres, sinó és justament a la inversa, és dir, escolteu, hi ha opcions que no es coneixen, que nosaltres volem potenciar. Llavors, a títol individual, Roser i Elisabet no farem res, perquè Roser i Elisabet, Pepito i Juanito, no? Sí. Però llavors, aquí darrere hi ha un estudi de base, hi ha un suport institucional, i a part de, doncs, que hi ha diferents també suports econòmics, podríem dir, que hem rebut també, a part de bueno, l'últim ha sigut el de Tarragona Impulsa, que estem molt agraïdes, aprofito per dir-ho públicament, i llavors aquest suport fa que ens creguem el projecte i que vulguem potenciar-lo. Llavors, vull aprofitar, perquè comentava el Diego, el tema de l'administració de justícia és un tema, potser era un dels hàndicaps que ens van plantejar al principi de muntar l'empresa. L'empresa té per finalitat, perquè no sé si queda prou clar, buscar aquest especialista i fer el control de transparència en tota l'actuació. I quina és l'actuació? L'actuació la marca la llei. No, tranquils, que no us l'explicaré ara. Però sí que és veritat que hi ha uns paràmetres que s'han de respectar, i després hi ha d'haver un control i s'ha de rendir comptes davant del jutjat. Quin és el problema que ens hem trobat, i que tampoc se m'enfadi cap lletat de l'administració de justícia? Quin és el problema? I és que hi ha molt poca voluntat, no només per part dels creditors o dels advocats o de qui sigui, que ja els hi va bé el que hi havia, o que no ho desconeixen, o simplement doncs, bueno, no els hi ha interessat. Si és que aquest desconeixement o aquesta falta d'interès també ha sigut dins de la pròpia administració de justícia. Recentment amb la Rosa hem fet un estudi de com, perquè la idea és implantar com a pla pilot aquesta empresa, de moment a la província de Tarragona, i després ja expandir-la. Llavors hem fet un estudi de com estava la situació a Tarragona, i vam preguntar a tots els lletres de l'administració, perquè són els responsables de l'execució i per tant depèn d'ells el sistema, quants coneixien la figura, quants l'havien feta, quants l'havien han aplicat. La conclusió és que al final només en 4 ocasions s'aplicava la figura des de la seva creació l'any 2000. Només en 4 ocasions.
17 anys, eh?
Això sí, tot és en èxit. O sigui, és una figura que s'ha aplicat molt poc, però quan s'ha fet bé. Llavors això ens dona esperança per dir, bueno, és una figura que pot funcionar. I respecte a l'administració de justícia, sí que he de dir en favor de l'administració que s'ha explicat el projecte, ens va rebre la directora de modernització del Departament de Justícia, va mostrar el seu interès en col·laborar en la implantació del pla pilot, i som molt conscients de que els jutjats tenen una tasca important d'informació. És a dir, aquesta figura no depèn del que digui el secretari judicial al lletrat de l'administració, perquè si les parts la volen aplicar, les parts poden dir, escolteu, nosaltres no volem subhasta, nosaltres volem això. Quan dic les parts, és la part actora la que té l'última paraula, eh? Qui vol cobrar, vaja. Però jo crec que hi ha una tasca molt important de l'administració de justícia d'informar. Llavors, aquesta informació s'ha de donar per part de lletrat. I és això el que volem fer amb l'administració de justícia, que quan hi hagi un cas d'aquests, diguin, escolti'm, que hi ha aquest sistema, que hi ha una empresa que té l'empremta de la URB, si li interessa que li pot gestionar
exacte
aquesta qüestió, i que tindrà tot l'assessorament necessari, el control de transparència desitjat fins al final. Una miqueta...
Clar, això és important, perquè em deies, això només, la figura, diguéssim, legalment existeix, només s'ha aplicat 4 vegades. Per què? És per desconeixement? És perquè hi havia interessos privats, per entendre'ns, per altres bandes?
També és cert que, i això ja ho vam estudiar en la tesi, clar, això, la tesi es defensa el 2008 i és en ple bullici de la crisi, no? Llavors, bueno, un es planteja, ostres, si tinc aquí la bomba de figura, no? Això és una bomba. Per què no funciona, no? Llavors, un segueix mirant, no? I llavors, te n'adones que, clar, és que estem en plena crisi econòmica. Llavors, clar, quan hi ha crisi, és que no hi ha ni per l'execució, no? Com yeah comentava el Diego. Ara és quan comença a refrutar la cosa. Llavors, bueno, creiem que ara és el moment, de, a part del desconeixement, a part que aquí estem molt anclats en la tradició... Bueno.
I que hi ha la parte actora que és interessada en adjudicarse aquello por el mínimo precio. Y no hay que olvidar que la parte actora, en la mayoría de los casos, tiene una inmobiliaria paralela que dicen que es independiente, que también le puede interesar adjudicárselo por el mínimo para que luego su inmobiliaria paralela pueda venderlo.
La parte actora, donde dices parte actora, suele ser una entidad bancaria en este caso.
Bueno, si es un inmueble,
¿no?
Sí, claro.
Normalmente. Rosé, digues, que veig que et passava en la pilota.
De fet, no sabem per què no funciona no podem saber exactament per què no funciona, però hem fet un estudi sobre el funcionament de les subhastes judicials a la província de Tarragona i tampoc funcionen les subhastes.
Ja. Yeah.
La figura, la figura que estem potenciant a través de la nostra empresa no s'aplica, i és que no s'aplica. Després, quan s'aplica, sí que funciona. Però la subhasta judicial no funciona. De fet, és cert que, com que estem en època de més bonança econòmica ara, s'ha reduït el nombre d'execucions, però les execucions que continuen havent i acaben amb subhasta judicial tampoc funcionen. Vam fer un estudi i de les 880 subhastes que van haver durant l'any 2016 a la província de Tarragona, més d'un 90% no van sortir. Per tant, el problema quin és? Que el banc o l'entitat bancària, que és la majoria de creditors són entitats bancàries, es van haver d'adjudicar els béns. Després sí que és cert que a través d'aquestes immobiliàries que hi ha al darrere es pot vendre el bé a un millor preu, però l'entitat bancària ja està suportant un cost yeah d'adjudicar-se el bé. Uh-huh. D'adjudicar-se aquest pis. I les entitats bancàries, al final, no són immobiliàries. Els interessa perdre tots aquests diners
clar
amb les adjudicacions dels béns perquè les subhastes judicials no funcionen?
Mm-hmm. Clar. Entenc que, evidentment, el fet de tenir el suport, en aquest cas, del Departament de Justícia és importantíssim
molt
perquè sigui des del propi jutjat en què es doni com a opció això, com a opció vàlida, no? I com tu deies, no? Amb aquesta garantia de legalitat i de transparència, perquè el client potencial de litigista, en aquest cas, qui és?
Són els bancs.
Els bancs,
són les entitats de crèdit. Per què? O sigui, perquè l'última paraula...
La tenen ells,
la
no?
Té l'entitat, la té el creditor. El client de litigis, bueno, és el creditor, clar. Com us deia la Rosell, no cal tampoc haver fet una tesi per saber això, no? La majoria de gent que està... de creditors són entitats de crèdit, val? Per tant, doncs, són ells els nostres clients. Però el que volem és que el banc... o donar el servei... Clar, a través del banc, perquè no tenim altra opció, i el que volem és que el banc sigui un col·laborador nostre uh-huh per poder, per fi, donar aquesta visió social. Ja sabem que el banc no és una ONG i la finalitat del banc és fer diners. Bueno, i gràcies a això molts podem tirar endavant projectes. Però que donar una altra imatge més social del banc de la que últimament s'ha tingut, no? I una miqueta que la societat doncs se senti recolzada, no? per aquestes accions. Bueno, la idea és aquesta, però bueno, també hi ha altres entitats que no tenen per què ser bancs com a clients.
Clar, també t'anava a dir, també poden ser empreses privades en aquest cas, no?
Qualsevol
particular en aquest cas que sí tingui...
Sí, sí, sí. I de fet, perdona, digue un segon, el que deia la Roser respecte de les immobiliàries, dels bancs, no? També ens consta, s'està ara últimament un estudi, tenim, bueno, amb la col·laboració d'unes companyes de la Facultat d'Economia, que estan mirant els problemes que tenen els bancs amb tot amb aquest tipus de... Quan s'han d'adjudicar un immoble perquè no hi ha cap postor, no? O perquè no hi ha ningú que li interessi. És aquest, bueno, pagar comunitat. Primer adjudicar-se totes les despeses de finalitzar el procés judicial i després mantenir-lo. Sí que és veritat que pot ser que surti el bé a millor preu, però en quin estat surt el bé? Pot el comprador verificar? Jo recordo fa anys que miràvem una casa i em sortia molt bé de preu i em diuen, bueno, les llaves les tindràs en 6 meses. Com que en 6 meses? Sí, és que el piso està ocupado. Ah, vale. Llavors no hi ha una garantia. Diu, bueno, que estic comprant, sí, ho compro molt bé de preu, però després no sé.
I d'aquí 6 mesos no sé com estarà, no?
No sé què em trobaré, no? Llavors, clar. aquesta falta de saber què estàs comprant és un dels hàndicaps que tenen els bancs, crec.
Me queda poquito tiempo, Diego, si les quieres preguntar algo más.
Simplemente quería, creo mi opinión, por qué no ha funcionado en este último ciclo de 10, 12 años. Simplemente es porque creo que los valores de los activos inmobiliarios estaban fuera de la realidad de mercado. Entonces, lógicamente, adjudicarte un valor por encima del precio de mercado era absurdo. Por eso la subasta, la falta de liquidez o de financiación para poderlos comprar, ¿no? Uh-huh.
Doncs hem d'acabar, em sap molt greu. Us agraeixo moltíssim, de veritat, que hàgiu vingut a explicar-nos aquest projecte, que al setembre fareu la posada de llarg i us seguirem de prop, i si convé que tornin, Diego, perquè què et sembla això? Poden tornar, no?, quan estiguin ja una mica més rodades.
Aquí mandes tu, Mònica.
Bueno, eso dices. Te voy a poner el immoconsell.
L'immoconsell, per gentilesa de Pialia Tarragona.
Pues no se endeude más de lo que puede, que luego ve lo que pasa con los inmuebles.
Exacto, exactamente. Doncs la Roser Casanova i l'Elisabet Cerrato, que són professores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URB, que han vingut a presentar-nos Litigers. Moltíssimes gràcies. Agafeu les vacances amb ganes, que s'ho gira feina.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Diego, felices vacaciones.
Igualmente,
¿te vas?
Mónica. Me voy y vengo.
Ahora me cuentas a dónde te vas.
Sí, sí.
No lo digas por la radio, que después los paparazzi, ya sabes. No. Nos persiguen.
Y los dueños de lo ajeno.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, continuem al migdia a COPE. Avui, Ruth, aquest espai no s'hauria de dir exactament anem de vins, sinó que li hauríem de dir anem de caves, perquè la cosa va de capa.
Ah, que bé.
Sí,
mira,
home, feia dies que no en parlàvem ara mateix.
Sí, m'agrada molt. I cada vegada jo crec que això de beure't un cava mentre dines o sopes...
Home, ara justament el nostre sibarit, el Carlos, que et diria això, ja fa temps que t'ho dic jo.
Sí.
Hem de desterrar la idea dels caves només per les postres, en aquest cas. Bé, tenim avui els caves de Carles Andreu i tot és per culpa del Ferran Vidilla de la cooperativa de Falset Marçà. Bernat Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, ens han recomanat d'una manera molt fervorosa, el Ferran, el vostre cava arrosat. Bé, no sé si li has d'agrair o no, eh? Això
sí, sí, moltes gràcies a Ferran, que ens veiem de tant en tant, venem vi d'aquests mons. Bé, a casa, el que has dit, el cava rosat, a casa, de fet, és una de les banderes de la nostra producció. A casa som cavistes, a casa principalment el que ens dediquem és a l'elaboració de caves. I dins de l'elaboració de caves sí que és veritat que l'especialitat o una part molt important d'allò que fem és cava rosat. Nosaltres el cava rosat el fem tot amb la varietat Trepat, que és la pròpia de la Conca de Barberà. I sí, de fet, dins de cada gamma, la gamma de caves joves, la gamma de caves reserves, el producte més exclusiu, de preu més alt, més treballat, és sempre el rosat.
Mira,
Cosa que encara sorprèn bastant, perquè normalment en les gammes de vins el rosat és el que queda despenjat més endarrere, més avall.
Exacte.
I malgrat això, val a dir que justament ahir ho parlàvem amb l'enòleg de casa, el sector del cava doncs comercialitza o elabora potser al voltant d'un 8%, em sembla, de cava rosat. A casa gairebé dupliquem aquest percentatge d'elaboració i venda, doncs sobre les nostres vendes el rosat ben bé deu representar un 15% del que elaborem.
Molt bona notícia, escolta, sí. Això, ens agrada molt sentir-ho.
Sí, sí, és sorprenent, sí.
Ens agrada molt sentir-ho perquè va ser, el Bernat, de fet, ens vas acompanyar fa uns mesos, aquell dia que parlàvem del celler, doncs parlàvem de tota la gamma, perquè no només feu caves, també feu vins, no? Feu negre i blanc, però avui no parlarem d'aquests vins, tot i que jo els dic que tenen el negre trepat, el trepat novell, tenen el blanc perellada, o sigui que si volen tastar els vins del Carles Andreu també ho poden fer. Però avui ens centrem en el cava, en el cava rosat. Fes-nos, abans de començar, Bernat, quatre pinzellades allò molt breu d'una mica de la història de Carles Andreu, per aquells que no se'n recordin de la conversa que vam tenir fa unes setmanes, quan comença la vostra història.
Resumint molt, la nostra història comença, per sort a casa està documentada des de fa bastant de temps, des del segle XVIII, que ja tenim documentació relacionada amb el conreu de la vinya i la comercialització de vins i també d'aiguardents. Acompanyem, o per dir-ho així, en paral·lel la història de casa amb la història local durant tota l'època dels destil·lats. Posteriorment ens incorporem a tot el moviment cooperativista fins a finals dels anys 80, inici dels 90, en què el pare decideix reprendre l'elaboració de vins a casa i, de fet, ell decideix començar amb els caves. Els primers anys elaboren els baixos de la casa familiar i a partir del 2002-2004 es reforma l'antic corral, l'antiga granja de casa per instal·lar-hi allí a la cava i començar a elaborar, aquí hi ha més recursos tècnics, més espai, una gamma més àmplia que inclou caves, vins. I, de fet, el pare ho fa basant-se en les vinyes que ja hi havia a casa. De fet, ni tan sols utilitzem encara la totalitat d'aquestes vinyes. I ho fa centrant-se en les varietats locals. Inicialment només per al cava, posteriorment també amb el vi, però insistint principalment, tot i que fem servir altres varietats, també locals, com el macabeu i això, però insistint o focalitzant la feina essencialment en dos varietats molt locals, que són el trepat i la parellada. La parellada la trobem a més llocs, el trepat més específic de la conca, no? I suposo que per això estem avui aquí. El trepat és una varietat específica, o era una varietat específica del rosat, Avui que volem parlar de rosats, penseu que fins a l'any 2004 el trepat s'utilitzava només per l'elaboració de vins i caves rosats. El vi negre de trepat és una modernitat.
No, és que moltes vegades aquí hem tingut aquí, que Bernat, ja t'ho he dit abans d'entrar, aquí som de la Lliga de Defensa del Rosat, tant en vi com en cava, es té potser la idea generalitzada, no?, de que la gent jo crec que no té gaire clar potser com s'elabora, no sé si és una qüestió de varietat, de barrejar varietats, no? I el tenim una mica denostat. I no, realment, o sigui, com tu dius, el, per exemple, amb el trepat, no?, és l'essència dels rosats.
Sí, mira, t'explicaré ara una curiositat que ho vam trobar fa cosa d'un mes en un llibre escrit l'any 80. L'any 80 la Conca de Barberà encara no s'embotellava cap vi, s'elaboraven vins de totes les cooperatives, però això en general es portava després com a vi base cava, com a vins a granel. I és un llibre que ja en aquella època però intenta parlar de tots els vins i varietats de tota Espanya. I quan parla de la Conca de Barberà és molt curiós, perquè així com anomena les varietats típiques per elaborar vi blanc i les varietats típiques per elaborar vi negre, però quan el paràgraf següent es posa a comentar com són els vins, no parla del vi blanc i del vi negre de la Conca, sinó que parla del vi blanc i del vi rosat de la Conca.
Amigo!
Del qual no ha mencionat la varietat en el paràgraf anterior, perquè només ha mencionat les varietats negres per als vins negres, malgrat que la varietat no mencionada és el trepat, que ja era la varietat principal a la comarca. I això és conseqüència molt segurament de com que no s'embotellava, no s'identificaven vins, costava molt de seguir, no? Però el que sí que ja era evident per aquesta persona, que de fet era José Peñín, el que després ha escrit les guies de vins d'Espanya, era que hi havia una cosa que destacava molt a la Conca de Barberà, i era els vins rosats. Perquè així com els blancs tenen capacitat a la Conca per ser vins molt frescos, molt lleugers, però treballant amb les varietats típiques és molt difícil que siguin aromàtics, per condicions climàtiques combinades amb tema varietal, però no només en el cas del Trapat, a la Conca ens trobem en què els vins rosats són frescos i també són aromàtics. I jo parlo molt de Trapat, i a casa fem Trapat, però val a dir que a la Conca hi ha altres vins rosats d'altres varietats que, en la meva opinió, a vegades són els millors vins del celler que els elabora. La Conca no es va agafar més fort a la bandera del rosat perquè era una bandera molt complicada. Però a mi, si em preguntes quins vins poden descriure o definir més bé la Conca de Barberà, diré que els rosats ho són. Que si no ho són més és perquè no els hem treballat més, perquè sempre se'ls ha vist un mercat molt difícil, no? El rosat, abans deia, és un tema de... no se sap ben bé d'on surt, si és la varietat...
Clar, jo crec que
si
hi ha molt desconeixement.
I és perquè no és fàcil. Explicar això, existeixen dos tipus de rosats. En el nostre país gairebé tothom assumeix que el bo és el que se'n diu de sangrat, val? Que vol dir que macera amb les pells, retirem el most, quan ha macerat una mica amb les pells i ha adquirit aquest color procedent de les pells, a diferència d'un vi negre, en què el període d'exposició en les pells seria molt més llarg, i no només en maceració, sinó també en fermentació. No? Però, per exemple, també existeix el rosat de cupatge, que aquí té molt mala fama, però jo he estat en llocs de França on te l'expliquen molt orgullosament, eh? Vull dir, a la Xampanya mateix es considera que són els dos tipus de rosat i no hi ha preeminència de dir que aquest és més bo que l'altre. No, cadascú explica el que fa. Aquí, quan explica, aquí si diguessin, no, això està barrejat, ui, la gent ho veuria
fatal.
Seria
com de segona, no? Una
sí,
mica.
Sí, i de fet està prohibit amb certes excepcions, em sembla, i tot això. Jo no crec que ajudi. Jo penso que els rosats hi ha moltes maneres de fer-lo, que l'important és que estiguin bons. Al final, amb el vi podem ser molt puristes, però el vi ha d'estar bo, no? I doncs el que et dic, el rosat sempre ha sigut una cosa com a complicada d'explicar, de transmetre, de donar una idea d'alta qualitat amb un producte rosat. També els últims anys això està canviant, França ha ajudat molt, els rosats provençals han avançat una barbaritat. Aquí, per dir-ho així, hi ha hagut Côte d'Oron darrere, que és una de les regions que més bé ho ha fet els últims anys en tema de comunicació i de tot això, i això també ha pes una mica més endavant el tema dels rosats, que estava molt, molt parat.
Escolta, ja està ajudant avui el Bernat, sí, sí. T'estem escoltant amb Badalides, aquests dos tipus de rosat, no?
Ens ha encantat, no? És molt didàctic.
És que aquí volem aprendre, en aquest espai, a més de descobrir bons vins i bons caves, volem aprendre coses, i jo ara m'imagino que la Ruth i jo et venim a veure a Pira, a les caves, Bernat, i demanem que ens expliquis com feu, per exemple, el vostre cava rosat brut. I com ens ho explicaries?
Mira, de fet, nosaltres de caves rosats en fem dos.
Sí.
I a l'inici de l'elaboració és la mateixa, fins al punt de les maceracions. Entrem al raïm. El raïm, nosaltres a casa, quan arriba, vem caixa de 20 quilos, fa una parada nocturna en una càmera de fred per ajustar la temperatura a la qual volem començar a treballar posteriorment. I el que es fa amb aquest raïm, quan entra a casa, és que un cop seleccionat, passa per una despalilladora, no sé en català com es deu dir.
Es pot dir despalilladora.
Sí, ho entenem.
El que ens treu, una derrapadora, perdó, això, una derrapadora, que treu el raspó. Després passa per una trepitjadora, que simplement apreta una mica els granets perquè no estiguin tan sencers, posem tot en una tina, macera unes poques hores, i quan considerem que ja és el punt òptim de maceració, buidem la tina, es treu tot aquest most, i es puja el raïm a dalt a premsa per acabar d'apretar una miqueta. I amb aquest most, que en molt poques hores ha adquirit ja el nivell d'extracció de les pells que volíem, a partir d'aquest punt treballarem igual que treballaríem amb un vi base cava blanc. Farem un desfangat, l'endemà començarem la fermentació, i a partir d'aquí ja seguirà tot el procés que seguiríem amb qualsevol altra cava, acabarà completament aquesta fermentació. De cara al tiratge, realimentarem amb llevats i amb sucre, i farà la segona fermentació a l'interior de l'ampolla i el seu posterior envelliment. Això és el que fem per un cava normal, i l'única diferència, per tant, ha sigut en la preparació del most, per dir-ho així, no? Després, a més, a casa hi ha un altre cava rosat, que és el cava rosat de barrica. Aquest és un cava que avui us en parlaré, però em sap molt de greu si algú em ve a buscar, perquè no ens en queda fins al setembre.
Ja, això és fantàstic, perquè creem expectativa, Bernat.
Sí, però si el busquem, ara no el trobarem.
El setembre en tindrem més, el setembre en tindrem a posar la venda. Que aquest és un que ja fem amb un volum molt més petit i que té com a diferència que un cop acaba aquesta maceració i ja tenim el most, en lloc de posar-lo en un tanc de ser inoxidable perquè inici la primera fermentació, omplim unes quantes barriques de roure francès noves. Inoculem allà els llevats i aquest, en lloc de fermentar en ser inoxidable, fermenta en barrica de roure. Un cop acabada la fermentació, seguirà el mateix camí que els altres caves. El traurem d'allí, afegirem llevats, sucre, ho embotellarem, ens ho emportarem sota terra i farà la seva segona fermentació tranquil·lament. Aquest l'envellirem en un període una mica més llarg que el que us explicava abans. L'altre li donem un envelliment típic de 15 mesos, mentre que aquest de barrica li donem un envelliment típic de 24 mesos. Els resultats són molt diferents, fa un cava molt més complexa, molt més intens, i una mica aquest producte el pare el va començar a rumiar ja fa uns quants anys, perquè antigament el trapat estava acotat a vins i caves joves, sense complexitat, sense més aspiracions. I aquesta va ser la pensada de dir, no, jo crec que el trapat pot donar molta complexitat, pot donar molta més intensitat, i treballar amb barriques, la veritat és que és una tècnica que a casa li hem agafat estima, que ho fem amb alguna altra cava, i que ens agrada, disfrutem molt del resultat que dona. No? I aquests són una mica els dos caves rosats que elaborem a casa.
Per tant, tenim un, aquest barrica, no?, més complex, sí. I l'altre que és diferent. Si
l'altre és més,
no?,
varietal. És més... Jo a mi, si em fessis definir el rosat brut de casa, és una mica un cava que ve a disfrutar de les propietats d'aquesta varietat, el trapat. El trapat hem d'extremar una mica les condicions de treball quan volem elaborar vins negres, perquè el trapat ens ho posa molt fàcil per elaborar rosats. Té una bona acidesa, té un grau alcohòlic moderat, té poca intensitat colorant, de manera que et permet treballar-hi molt, molt bé. El trapat, realment, si tu li preguntessis al trapat tu què vols ser de gran, segurament et diria que vol ser un rosat. Som nosaltres que després, per exemple, per fer vins negres, insistim que s'esperi més a la vinya, que hi hagi menys rendiment, i aquí és on el podem conduir fins a un lloc diferent. Però el trapat de manera natural o de manera típica, cap on et condueix, cap on et portes, cap a l'elaboració de rosats.
Mira, jo crec que no hi ha millor manera de definir-ho com ho acabo de dir, no? Sí, què vol ser de gran, el trapat? Vull ser un rosat.
Quina bona explicació,
Quina bona explicació. T'haurem de posar nòmina, Bernat, perquè ens vinguis a explicar coses de l'elaboració, no? Conceptes tècnics.
No és veritat, però a més d'una forma senzilla, que es nota que ja ho té madurat.
Sí, clar, no.
Ho expliquem molt, A casa nosaltres penseu que la casa està oberta per fer visites durant tota la setmana.
Aquí anava, obriu cada dia?
Obrim cada dia, dissabtes, diumenges. Ara a l'agost hi ha 3 dies de festa major que tanquem.
Home, això us perdona. Sí. Primer cap de setmana d'agost, no?
Sí, que és la festa major de Pira, però la resta de dies de tot l'any està obert al celler per fer visites. Llavors la veritat és que estem tots a casa bastant acostumats a fer explicacions, a intentar no complicar les explicacions perquè no ajuda, i per tant doncs, a intentar transmetre-ho tot d'una manera senzilla, però alhora verídica.
Jo crec que, és que de fet, anava a dir, jo crec que aquesta magnífica explicació que ens ha fet avui el Bernat, si a sobre ens la fan allà a Pira, no?, a les caves que podem veure, ens pot ajudar a entendre molt millor, no?, cada pas del procés.
Sí. El celler es pot visitar sempre, sempre intento fer el recorregut mateix que fa doncs, des de l'entrada del raïm fins a baix, hi ha l'última part que és la part de la cava i el desgorjat. Es pot visitar tot l'any. Hi ha èpoques en què és especialment divertit de visitar, com pot ser una verema. És una època en què anem molt atrafegats, però malgrat tot intentem seguir atenent a tothom que vol vindre, vol veure com funciona. I de fet, per exemple, l'any passat vam començar una cosa que jo m'ho vaig passar molt bé muntant-ho, que va ser l'esmorzar de verema, que serveix per tastar els vins a mig fermentar, que és una part de l'elaboració, potser la part que per la majoria de gent se li fa més misteriosa, la fermentació, i és una manera d'estar al celler just quan estem fermentant, de poder tastar això que està fermentant, i de fet no només tastar-ho, de poder-s'ho veure. Això és un costum que aquí no existeix, al centre d'Europa és molt típic, que quan els cellers tenen el vi a mig fermentar fan jornades de portes obertes els caps de setmana perquè la gent pugui tastar aquests vins, no? Jo penso que aquesta és una de les activitats divertides que podem oferir als cellers, que és en una època que els cellers anem ocupats,
molt de bòlit, sí.
Però intentem fer l'esforç aquest perquè pensem que apropar la gent justament en aquest moment clau de l'elaboració li pot descobrir a tothom, jo penso, una part molt maca, molt interessant i alhora molt bona. Penseu que el vi a mig fermentar encara té la meitat de sucre d'un most, només té la meitat d'alcohol d'un vi, i nosaltres que som cavistes, dir-vos que també té bombolla, perquè mentre es fermenta genera bombolla.
No ens ho podem perdre, hem de seguir la pista als caves i als vins de Carles Andreu. Dic que el web, per cert, és www.cavandreu.com.
Exacte.
Allà tenen tota la informació i poden reservar ja aquestes ampolles de rosat barrica de cara a setembre, per exemple, que ara no n'hi ha, però de l'altre sí que en tenim, no?
Sí, de l'altre en tenim, i crec que ho hem calculat bé per tindre'n tot l'any.
Molt bé.
Això del cava sempre s'ha de calcular molt bé, perquè penseu que estem produint el que venem al cap d'uns 2 anys.
Exacte, sí, que no és fàcil. Doncs jo recomano que el segueixin la pista, ens tornarem a veure les cares, Bernat, quan tingueu novetats ja saps que aquí tens micròfons oberts, i sobretot us vindrem a visitar Pira, que això no ens ho podem perdre, eh?
Exacte.
Per cert, abans de marxar, que se m'oblidava ja, m'has de recomanar que em recomanaràs un cava, no? Es compraràs cap a casa.
Sí, soc molt de caves, m'agrada fer-los, quasi tant com veure-me'ls. I la veritat és que aquí, companys a la demarcació, que ho estiguin fent molt bé, jo us recomanaria ara mateix Vives Ambrós.
Vives Ambrós. Uh-huh. Molt bé, doncs apuntat queda. Jo el recomano, com dèiem al principi, que gaudeixin més del cava, no només allò per les postres, a més ara obrir una ampolla de cava, quin gust. Ai, ara així fresquet, sí. No? Al vespre, uh-huh. Quina tranquil·litat.
Sí, jo amb això que deu abans de menjar amb cava, jo normalment el que faig és em guardo el vi per les postres.
Mira, molt bé. M'agrada el teu estil.
Sí.
Bernat, Andreu, avui que ens ha vingut a explicar aquesta història dels caves, dels rosats, especialment dels caves Carles Andreu, però en tenen molts més, encara que no siguin rosats, Bru, Brunatura, Reserva, Semisec, tenen de tot. cavandreu.com. Bernat, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies.
Torna com vulguis. Molt bé.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Cinc minuts i arribarem a les dues. Ruth, nosaltres tanquem la paradeta per avui.
Sí, llàstima. Sempre ens fa pena, eh?
Sí, mira, perquè avui ens ho estàvem passant tan bé amb el Bernat. Jo espero que avui la gent hagi après com ho hem fet tu i jo sobre el mètode d'elaboració del cava, del rosatge en aquest cas, que m'ha semblat molt interessant. M'he quedat amb moltes ganes d'anar fins a Pira a veure-ho en directe, això, eh?
Doncs sí, perquè si ja ens ha explicat moltes coses el Bernat, imagina't el que ens explicarà Pira.
Exacte, però imagina't allà, que aquesta setmana, com que celebra Sant Pere, bé, a Reus i a molts municipis que és festa, no? El proper dijous. Nosaltres no farem festa.
No, aquí estem, eh? Jo intentaré escapar-me una mica.
Una estoneta. Deixarem anar de festa major una mica. Jo ja sé que avui tu, com a reusenca de pro que ets, ja començaràs a fer festa major. Què hi ha avui? Alguna cosa important, destacada?
Jo buscaré posar-me en forma perquè hi ha la prova de les proves per les festes de Sant Pere de Reus, i és que a la plaça del Mercadal es celebraran els cossos, eh? Per cert, té torneig dels jocs tradicionals i ja veurem qui guanya, qui no guanya, però és bonic de veure-ho, eh?
És bonic de veure, això?
Sí, a les 7 de la tarda.
Val,
ho tenim.
Doncs.
I moltes altres coses. També hi haurà revetlla, moltes coses, que aquí és un no parar.
Sí, no he d'anar a dir que el festiu és dijous, però aquí cada dia hi ha una cosa o altra.
Sí,
molt bé,
sí.
Doncs Ruth, gràcies. Gràcies. Va, et deixo marxar de festa major. Vostès també acabin de passar molt bon dilluns. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més en aquesta arrencada de setmana. Ens retrobem demà a les 12:20. Vagi bé.